Vic, un dia després, 30 anys d'Amnistia Internacional, l'organització que lluita en defensa dels drets humans, i la vida dels homes que treballen a la plataforma petrolífera de Tarragona són els tres temes, les tres històries que podreu escoltar a partir d'ara mateix al Report d'avui. Hi ha vegades que és impossible parar la història. Els fets es desenvolupen a una gran velocitat. El programa d'avui, el Report d'avui, hem volgut fer una fotografia, congelar un moment i un fet determinat. Un equip del programa va anar a Vic el dia després de l'atemptat contra la caserna de la Guàrdia Civil per gravar una història sobre això, sobre el dia després. Una història que al pas dels dies i del temps s'anirà engruguint, però que molts segur que no podran oblidar.
És que ells ja ho veien aquí, que...
És que van... Jo no els faria res més que fer-los el que han fet.
Quan varen empènyer l'auto, que era un auto de la policia, i el varen empènyer aquí,
vale, Victòria.
Llavors els havia desfoltat i ells quedar allà dintre esmorzats. Aquests ja no hi havien tornat més. Això que jo no mataria ni un gat, eh? Però...
Aquesta és una de les moltes converses que hi havia a Vic el dia després. Tothom parlava del mateix. Als carrers, a les botigues, parant l'orella era fàcil descobrir que totes, absolutament totes les converses eren sobre la mateixa qüestió. Cadascú explicava aquella història tal i com l'havia viscuda. Al Col·legi Sagrat Cor de Jesús avui no han fet classe. De fet, és impossible. Tots els vidres de les finestres estaven trencats i les persianes les havia arrencat la força de l'ona explosiva. Als passadissos hi ha gent recollint trossos de vidres trencats per tot arreu. Des del forat, on abans hi havia una finestra, es pot veure l'imatge de la casa quarter de la Guàrdia Civil convertida en un munt de runa. Fotògrafs i reporters de televisió van d'un costat a l'altre buscant el millor angle per aconseguir imatges del lloc de l'atemptat. Enmig del garbuix de gent i paletes que pugen i baixen les escales, la germana Lourdes Armentera recorda així el moment de l'explosió.
Estava, que va haver l'explosió, estava a la meva classe arreglant alguns treballs que tenia enfront mateix de la finestra, sentada a la meva taula. I tot amb un plegat vaig sentir un espetec i vaig veure una voladera de vidres i vaig veure com queia de plom l'edifici i pujava com un bolet de fum i foc. Perdó, de fum i pols. Jo em vaig aixecar i vaig trobar que el sol trontollava d'un cantó cap a l'altre. Vaig pensar que era un terratrèmol. Però aleshores ja es va parar i jo vaig marxar a tota disparada per veure si podia cridar la policia o algú i ja vaig sentir la policia que arribava aquí pitant. A l'escola no queda cap vidre, pràcticament, ni a les vitrines interiors. Les parets, tota la part aquesta d'aquí, com que es va moure l'edifici, doncs estan esquerdades. Les portes n'hi ha algunes de trinxades pel mig i desperfectes, no ho sé, també les parets doncs, del pati cobert, ja les han mig tirat perquè no passi cap desgràcia i no sé què més, en aquests moments, no sé què més puc dir que hi hagi.
A vostè què és el que li va passar pel cap en el moment de que va sentir l'explosió?
Que hi havia un terratrèmol i aixecar-me. I aleshores marxar corrents a avisar la policia. A trucar. Però ja no hi havia telèfon.
Havia quedat la línia tallada, ja?
Havia quedat la línia tallada, però no ho vaig haver de fer perquè vaig sentir que estaven aquí. Van anar tan ràpid ells de venir cap aquí com jo de la classe al despatx.
Juan Pedro té 28 anys. És de Vic i treballa a l'empresa constructora que va fer el Col·legi del Sagrat Cor. Parlem amb ell mentre para un moment de recollir vidres en un petit passadís exterior al costat de la caserna de la Guàrdia Civil.
¿Usted vive aquí en Vic?
Sí, sí.
¿Qué es lo que está haciendo ahora en estos momentos usted?
Estamos limpiando el colegio.
¿Dónde trabaja?
En Construcción Ferrer.
¿Y les han contratado hoy para...?
Bueno, nosotros que Ferrer trabajaba ya haciéndole remiendo y eso al colegio y ha hecho el colegio también. Y claro, nos han llamado para limpiarlo todo, para los cristales y la runa y todo eso, y arreglarlo.
Porque ha quedado bastante tocado.
Sí, totalmente deteriorado, sobre todo los marcos de las ventanas, arrancado de cuajo, todas las ventanas, todo en total, general, todo, las persianas, un desastre, un desastre.
¿Y de estructura qué tal? Porque he visto que había como una...
Bueno, de estructura no le puedo decir nada, aquí ha venido el arquitecto a mirarlo, pero me parece que no ha sufrido daño de ese tipo.
¿Usted qué piensa de lo que pasó ayer aquí en la Casa Cuartel?
Una vergüenza, un desastre. No hay justicia de ningún tipo.
¿Y usted por un momento, dónde estaba en el momento de la explosión?
Estaba por el ambulatorio, cerca de aquí. Iba ya hacia casa, acababa de plegar de trabajar.
¿Y oyó la explosión?
Sí, sí. Bueno, la explosión la oyó todo el pueblo, es natural.
¿Y qué fue lo que pensó inmediatamente al oír la explosión?
Pues no sé, supuse una caldera, como hay fábrica de piel en el pueblo, digo, una caldera que ha explotado cualquier cosa, no se piensa nunca que pueda ser una cosa de esta.
¿Por un momento se había pensado que esto podría pasar alguna vez aquí?
En absoluto, nunca. Siempre estamos, pensamos que siempre suele pasar eso por fuera, en el País Vasco, como siempre está pasando, pero nunca pensamos que sería aquí en Barcelona.
Y que haya pasado aquí, ¿qué le hace pensar o por qué cree que ha pasado aquí ahora esto?
No sé, esto me parece que, bueno, según he oído y tengo entendido, es por algo de las Olimpiadas, pero que ahora lo único que pasa es que nadie puede estar seguro en ningún sitio. No es ya ni en Barcelona, ni en el País Vasco, ni en Madrid, en ningún sitio, se puede estar tranquilo.
¿Eso es lo que usted cree que pasa con este tipo de acciones?
Hombre, por supuesto, es que si ponen mañana una bomba aquí, otro día en otro sitio, la gente no está tranquila en ningún sitio. No se puede vivir tranquilo de esta manera.